l'Info Vespre.
Comencem i ho fem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem amb les obres a la fàbrica Llobet Guri. Ja està tota la nau central retirada i l'1 de desembre comencen les obres de la nova escola Salicru. També parlarem un dia més de la crisi interna a Podemos. El diputat Albano Dante no deixa més lloc a la polèmica i assegura que l'únic cercle oficial és el que representa Antonio Peralta i que no n'hi haurà tampoc cap altre. Demà s'inaugura una exposició a Calella sobre la cara bona i dolenta de l'èxit esportiu. Ens ho explicaran en connexió amb el Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona. I parlarem també de la Superlluna, que ja s'ha vist a Calella fa una hora i mitja, més o menys. I també explicarem l'èxit de la colla castellera Els Maduixots de l'Alt Maresme, que ahir a Calella van fer el 3 de 7 amb agulla, un castell que fins ara no havien fet mai. I acabarem amb un avanç dels esports. Doncs comencem els treballs d'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri, enfilen ja la recta final. Van començar a principis d'octubre i avui dia ja són visibles les dimensions de l'espai a l'aire lliure que ocupa el pati de l'escola Salicru. Són 2.300 metres quadrats que estaran envoltats de les aules que s'ubicaran en planta baixa.
La tinent d'alcaldia de gestió patrimonial ha explicat a Ràdio Calella Televisió que les feines d'enderroc han sigut força laborioses.
La part de l'enderroc que estava en zones molt properes a l'edifici s'ha tingut que fer manualment, que és veritat que és el més sorollós i el més pesat, però això ja s'està acabant. La runa ja encara en queda per treure, però jo conto que ara estan tapant, diguem, les coses que... on quedava forat degut a l'enderroc, i on conto jo que en 10 o 12 dies doncs aquest enderroc ja estarà finalitzat.
S'ajusta el termini previst per l'inici de l'execució del projecte de rehabilitació de la fàbrica Llobet Guri a càrrec del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que ja té data fixada. Serà l'1 de setembre.
El dia 1 de desembre comença realment a treballar l'empresa que construeix l'escola. Sí que ells ja estan aquí, tenen una oficina aquí a la fàbrica i venen cada dia a treballar, però diguem lo que és l'obra que veurem els paletes treballar, doncs comença l'1 de desembre.
Encara quan a treballs previs, dilluns és previst que comenci la instal·lació del sistema de protecció antiincendis i de la caldera de biomassa de calefacció, que serà compartit entre l'escola i les dependències municipals.
Més qüestions a l'Info Vespre. Parlem de política. El diputat de Catalunya Sí que es pot i secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante, ha confirmat avui amb rotunditat que l'únic cercle vàlid de Podem a Calella és el que lidera Antonio Peralta com a secretari general, ja que aquest és l'únic grup reconegut oficialment i l'únic que ha acreditat la seva pertinença al partit completant el procés Activa el teu cercle, que servia per donar oficialitat a cada secció municipal i resoldre duplicitats.
Dante Fachín ha confirmat que no hi pot haver dos cercles diferents de Podem a la ciutat i ha obert la porta a que tothom que combregui amb l'ideari de la formació s'uneixi al grup oficial.
És un espai que no és tancat a ningú, és un espai obert on la gent pot participar i que hi ha un secretari general que té la, diguéssim, la delegació o el mandat, no?, de representar Podem Catalunya a Calella. Des d'un punt de vista d'organització, això no hi ha cap discussió. Hi ha un cercle, que és el cercle activat, hi ha un secretari general, que és l'Antonio Peralta, i a partir d'aquí, orgànicament, no hi ha discussió possible.
El diputat ha argumentat que Podem estar en procés de formació en una organització nova i que en alguns llocs s'han trobat duplicitats de cercles, però que s'han solucionat amb la campanya Activa el teu cercle i Podem Calella és l'única assemblea que ha fet aquest procés per activar-se.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Demà s'inaugura aquí a la ciutat de Calella una exposició a l'Ajuntament Vell que es diu Les cares de l'èxit, i ara volem saber-ne més, volem saber què s'hi trobarà en aquesta exposició i per això saludem el Raúl Vázquez, que és el responsable de col·leccions i exposicions temporals del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch. Raúl, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs bé, parlem d'aquesta exposició, Les cares de l'èxit, una exposició que ve d'aquest museu, de la Fundació Olímpica Barcelona. Bé, explica'ns una mica què és el que hi ha en aquesta exposició, Les cares de l'èxit.
Sí, mira, Les cares de l'èxit neix de la col·laboració entre la Fundació Barcelona Olímpica, que és l'entitat gestora del Museu Olímpic de l'Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona, i la Fundació TMB, amb la idea de promoure i difondre els valors esportius a través de les iniciatives i accions d'esportistes i exesportistes reconeguts, que la gent reconeixerà molt fàcilment. Aquesta exposició la vam organitzar el 2014 a la sala temporal del metro de Diagonal d'aquí de la ciutat de Barcelona, concretament a la sala Mercè, sala de la parada Diagonal, com he dit, de la zona blava i verda. Mm-hmm. Llavors, més que res, l'exposició compta amb un plafó introductori i amb 24 fotografies de diferents esportistes que, com ja he dit, són molt reconeguts pels visitants. I bé, explica una mica que el món de l'esport sempre planteja qüestions com ara de quina manera l'èxit pot influir, no?, en les actituds que els esportistes fan abans, durant i després de l'èxit, o com els comportaments influeixen o repercuteixen a la seva vida posterior. Alguns exemples clars, no?, que la gent trobarà serà com, per exemple, el cas del Diego Armando Maradona, no?, o el Lance Armstrong, que han tingut problemes tant de doping com de drogues, o inclús el Pistorius, que no està en aquesta exposició. Després tenim cas més una mica també que parla una mica de perseverança en el món de l'esport, com un bon exemple podria ser, per exemple, l'equip de bobsleigh, no?, de Jamaica, que clar, el bobsleigh és un esport que es practica a la neu i a Jamaica doncs no estan molt habituats, i com aquesta gent i aquests esportistes minoritaris en aquest esport doncs han de fer un autèntic treball de perseverança i autosuperació per intentar doncs destacar en aquest món tan difícil com de l'esport, no? També podem trobar esportistes com l'Isidre Esteve o la Teresa Parales, que són atletes paralímpics, que sens dubte fan una feina molt important en el món paralímpic, no?, tant en nivell de motor, com és el cas de l'Isidre Esteve o la Teresa Perales en el món del món més que res de natació, no? I després tenim també altres exemples com culturals, no? L'esport també és una disciplina que sempre està molt a prop de les cultures i de les representacions, no? Com per exemple va ser el cas de la Martina Navratilova o el Muhammad Ali, que són dos exemples molt clars de la llibertat d'expressió, no?, i la lluita pels drets civils que van mostrar a la seva època. Llavors la gent, quan vagi a l'exposició, podrà veure una mica un tasteig d'aquestes coses, no?, del d'esport i la cultura, com poden fer a partir d'aquestes imatges que veuran, diferents accions de com tracten l'èxit i el fracàs depenent del cas, no?
Sí, perquè sempre que parlem d'esport normalment parlem dels valors que hi ha darrere de l'esport, darrere d'un èxit, darrere doncs d'aconseguir un títol, d'aconseguir una medalla olímpica, sempre hi ha uns valors que l'esport poc o molt els intenta transmetre, no?
Clar, sí, la idea sempre que són els exemples positius, no? Però en aquesta exposició la gent podrà veure tant aspectes positius de superació com negatius, no? Sempre perquè la gent surti pensant que el món de l'esport és un món difícil, que n'hi ha molts que ho intenten, però molt pocs són els que surten beneficiats, no?, i que poden viure d'allò econòmicament, no? I també el perill, no?, que corren l'èxit, no?, el perill que pot portar a molts esportistes, com n'hi ha diversos casos, no?, que trobem avui en dia, com de drogues o inclús de la ruïna total, no? L'esport sempre és una cosa que s'ha de practicar, però sempre s'ha de tindre al cap, perquè si no poden passar aquestes coses, no?
Per tant, una exposició molt recomanada, no només, imagino, per tota la gent que fa esport, que aquesta és evident que els pot atraure, sinó també per al públic en general, potser.
Sí, i tant, i sobretot també pels nanos, no?, que vegin una mateixa, vegin una exposició de cares que segurament els sortiran molt reconegudes, no?, i que vegin els perills i les bones coses que pot produir l'esport, no?
Sí, perquè l'esport no sempre és fàcil, i això que moltes vegades veus un esportista que està triomfant, per exemple el Barça, i dius, ai, que aquest noi ara s'espatllarà, això ha passat, passa
sí,
això.
Clar, sí, sobretot el que comentava, no?, que tinc consciència de tant les coses bones que és l'esport, que són moltíssimes, com algunes que també pot generar, no? Sobretot temes, conceptes molt claus, no?, com la solidaritat i la perseverança, l'autosuperació, com coses positives, no? Però també tractar l'exposició, sobretot el que comentava, l'errònia gestió de l'èxit que pot donar, el que comentaves tu abans, no? Són molts esportistes que comencen al Barça a qualsevol equip, però clar, si no n'hi ha una mica algú que està darrere d'ell, doncs no sempre així, no? Però pot donar una política errònia, no? De l'èxit.
Una exposició que arriba a Calella, ara que som Vila Europea de l'Esport, sí. La ciutat de Calella, això també ajuda encara doncs, a donar més pes a aquesta designació, no?
Sí, sens dubte, quan vam rebre la proposta vam estar encantats, no? La partida que sobre la ciutat, no? Com bé deies, la veritat un plaer per la nostra part que l'exposició estigui allà i espero que la gent els agradi i res, qualsevol cosa que estem al Museu Olímpic per intentar ajudar-vos a donar més difusió, no? De l'activitat.
El Museu Olímpic de Barcelona, Museu Olímpic i de l'Esport, com dèiem en començar, que ha quedat després de Barcelona 92, fa poc parlàvem fins i tot de que feia anys de la designació, parlàvem del pas de la flama per aquí per la ciutat de Calella, vull dir que el record olímpic de la ciutat de Barcelona fa anys, però encara el tenim viu, crec.
I tant, i sobretot pensant en l'any que ve, no? Que farem 25 anys dels Jocs Olímpics i fa poc al museu també vam celebrar els 30 anys de la candidatura. Així que estem a vísperes d'un any molt olímpic i sobretot recordar molt els Jocs Olímpics del 92.
I tant. Doncs potser en tornem a parlar l'any que ve, quan tinguem aquest aniversari. Potser ens tornem a saludar i en tornem a parlar, Raül.
A la nostra part, encantats.
Doncs moltíssimes gràcies, Raül Vázquez, del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona, que avui ens ha explicat què és el que veurem demà, a partir de demà i fins a finals de novembre, en aquesta exposició, Les cares de l'èxit, que s'inaugura a l'Ajuntament Vell. Moltíssimes gràcies, Raül.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Seguim endavant a l'Infovespre. Parlem de cultura perquè la 33a Mostra Literària del Maresme ja té guanyadors. El veredicte del jurat d'aquesta Mostra Literària maresmenca es va donar a conèixer ahir a Canet de Mar. A l'aula magna de l'Escola de Teixits de Punt es va fer l'acte de lliurament de guardons als guanyadors i guanyadores de les diferents categories d'aquesta edició, en el qual hi han concursat treballs presentats per 21 municipis, que són 6 més que en l'edició anterior. Doncs bé, de tots els treballs premiats, un dels premis s'ha quedat aquí a la ciutat de Calella, concretament el primer premi del grup F, que l'ha guanyat Núria Navarro Teixidor. Seguim endavant amb més qüestions. Els castellers de l'Almaresme van tancar la temporada a Calella vestint 3 castells de la gamma alta de 7. En tercera ronda, els maduixots van completar una estructura que no havien fet encara mai a plaça, el 3 de 7 amb agulla. Feia temps que el preparaven i van estrenar-lo en la seva diada, l'última cita castellera de la temporada.
A la plaça de l'Església, l'eufòria es va desfermar quan l'enxaneta va coronar el 3 de 7 amb agulla, l'única estructura de la gamma alta de 7 que els quedava per completar després del 5 de 7 i el 4 de 7 assolits també a Calella. Marc Reed, dels castellers de l'Almaresme, apunta que possiblement la ciutat està destacant com a talismà per a la colla.
El repte era molt, molt, molt important i mira, vam sortir molt exitosament, tot va sortir la primera, tot rodó i clar, molt contents i molt eufòrics. Calella, doncs, és talismà en aquest sentit. No sé quants castells portem estrenats nous, no només de 7, sinó d'altres. Ara estava pensant en el 9 de 6. L'any passat, que també va ser un castell molt important a Calella, i sí, en aquest sentit ens dona molta bona sort.
Amb els 3 castells de la gamma alta de 7 vestits, els maduixots tanquen una temporada excel·lent, també pel que fa a la pròpia consolidació i arrelament de l'entitat al territori en només 3 anys de vida. Els 160 integrants de la colla van assistir a la darrera cita de la temporada, acompanyats dels xerrics d'Olot i els castellers de Castelldefels, que també van coronar estructures de 7.
I la superlluna més gran dels últims 70 anys ja s'ha pogut veure fàcilment aquest vespre. La trajectòria de l'òrbita lunar ha fet que aquest cap vespre el satèl·lit hagi estat en el punt més pròxim a la Terra. Quan això coincideix amb la seva fase plena, estem davant del que s'anomena la superlluna. Ha passat tan bon punt, ha sortit la lluna.
La distància entre la Terra i la Lluna ha estat fa una horeta i mitja la més petita que es registra en els últims 70 anys. És per això que visualment el fenomen ha estat molt més espectacular que en altres ocasions. Ho explica aquest migdia Joan Palau, president del grup d'astronomia Amics de Calella.
Una altra lluna plena, l'únic que passa que un 14% més gran i un 30% més brillant. Aquesta superlluna s'anomena així perquè l'òrbita és elíptica al redor de la Terra i aquesta vegada estarà més propera. Si normalment l'òrbita orbita aproximadament a 353.000 quilòmetres, aquesta vegada estarà a a 333.000, o sigui, uns quants quilòmetres menys.
El millor moment per contemplar-la ha estat quan la Lluna ha acabat de sortir i no ara, que es dirigeix cap al punt més alt del cel.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim:
prudència riu quan imprudència plora. O sigui, quan la prudència riu, la imprudència plora.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Avui és dilluns i a l'Infovespre, com sempre, el que fem és parlar d'esports. De quina manera? Doncs avançant els continguts que tindrem d'aquí un quart d'hora al programa La Banqueta. Salvador Itxart, bona tarda. Què tindrem avui a La Banqueta, Bedó?
Doncs avui tenim, vaja, com cada dilluns, però em sembla que una mica més. Tenim La Banqueta farcideta. Parlarem del, i analitzarem els resultats d'aquest cap de setmana, com per exemple la victòria del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, la tercera consecutiva, 73-58 contra el Santa Susana. La derrota de les noies del Club Bàsquet Calella, 55-62 contra el Lliçà d'Amunt, les noies que encara no han guanyat cap partit a casa. També parlarem d'handbol i la importantíssima victòria per continuar com a líders de la Unió Esportiva Handbol Calella contra el Sant Andreu de la Barca, 27-29, un Sant Andreu de la Barca, un rival directe dels nostres en busca del primer lloc. L'empat en el derbi entre el Club de Futbol Calella i el Sant Pol, empat a un gol. I en el tenis taula, la doble victòria per les noies a la pista del Valladolid 0-4 i dels nois contra el TM Geste Canari per 5-1. A banda de tot això, parlarem del tri CBM, comentarem els nous fitxatges. Ja vam avançar uns quants, farà qüestió de 15 dies en aquest programa. També parlarem de pesca. Parlarem de pesca, t'agrada pescar, tu?
Els llobarros un cop pescats m'agraden més.
Bé, doncs mira, parlarem de pesca i de llobarros. També dels últims resultats del Club Patí Calella i les últimes notícies que ens arriben des de Canadà. Parlarem d'Skeleton i dels bons resultats que està obtenint l'Ander Mirambell.
Doncs d'aquí menys d'un quart, una nova edició del programa La Banqueta. Ens escoltem d'aquí una estona, Bedó.
Fins ara.
Nosaltres anem ja posant punt i final a l'Infovespre. Ho fem amb la previsió del temps.
Avui jornada amb el cel serè, malgrat això, amb alguns intervals de núvols baixos. Aquesta nit arriba la lluna més gran i brillant des del 1984. La mà també cel serè o poc ennuvolat en general. Tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. Hi haurà vent de gregal durant tota la jornada, d'intensitat entre fluixa i moderada, amb algunes ratxes fortes.
Doncs avui, que ja hem viscut aquesta superlluna de novembre, acabarem amb un tema musical de la formació El Pont d'Arcalís, que es diu Guaita la Lluna, versionant una cançó piemontesa, Guarda la Lluna, justament amb un grup piemontès, els Ariondassa, i també amb les violines. Val a dir que El Pont d'Arcalís actuarà dissabte al Festival Cantut de Cassà de la Selva. Doncs amb aquest tema ens acomiadem per avui. Més informació, ja ho saben, a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat, també al Facebook i al Twitter. Que passin una molt bona nit.
Guarda la luna come la cammina, la passa i molti, la passa i monti. Guarda la luna come la cammina, la passa i volti e dove ritornerà. Ce ne manca il tocco, ce ne manca il tocco, ce ne manca il tocco e lo vedrai. Quanto sei bella, quanto sei bella. Ce ne manca il tocco, ce ne manca il tocco, ce ne manca il tocco e lo vedrai. Quanto sei bella mi fai innamorare.
camina, passa la serra, passa la serra, guarda la lluna, com ella camina, passa la serra, demà ja tornarà. Si n'hi manca un tros, si n'hi manca un tros, si n'hi manca un tros, hi poso jo. Mira si és guapa, mira si és guapa, si n'hi manca un tros, si n'hi manca un tros, si n'hi manca un tros, hi poso jo.